Radio Vilafranca.
Yo he escrito hace poco un libro, magnífico, por cierto. Sí, oiga, alguien tiene que hablar bien de uno. El libro lleva por título Política para adultos. No, ese es el anterior. Pero Política para adultos es muy bueno. Ese es Política para adultos.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Bueno, señoras y senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? Pem Vergés, hola, què tal?
Què tal?
Cota, què tal? Fenomenal.
Bé, vaig fent, tu. Ja, justet, però sí, mira. Sembla mentida que arribés a aquesta edat.
Bueno, arribes a aquesta edat i no sé si és que estàs buscant ja personal, que has portat més gent. No
bé,
sé si
avui
és que has portat el substitut
no, o... Sí, substitut. No, sí, si només una horeta.
Sí, és,
és una horeta. De sobte et deixaré quatre coses per fer més, perquè complementis.
L'has enredat. Aquest, el noi que tens aquí l'has enredat a fer allò. Vine a fer, farem un cafè.
Sí, em van dir allò del contracte de relleu,
sí,
que em van
sí,
enredar a mi.
I sí, si vols que és un de relleu.
Aquí, que... sí, ni relleu ni P-O-L-L-A-S.
Bueno. Bé. Joan Ríos.
Què tal?
Molt bé.
Bueno.
Moltes gràcies per ser aquí.
Ja se't veu que estàs bé, fas bona cara i
sí,
tot.
Sí.
Saps des de quan, no?
Jo és el que veig jo, eh?
Jo és el que dic, estic molt bé, si no entrem en detalls, perfecte.
No, els detalls sempre han sigut,
saps des
com
de quan...
en castellà, peliagudos.
Saps des de quan està bé, no, aquest noi?
De quan?
Des de que es va jubilar.
Això és cert.
Està jubilat.
Sí, ja fa més de 2 anys. Oh, com que no en saps tu, tu treballa.
I és que estic a l'Ajuntament i sempre ha estat fàcil aquestes coses.
Sí, sí. Ai, senyor.
Bueno, va. El ha Joan vingut. Està aquí. Mm-hmm. Normalment sempre l'hem tingut per
és veritat.
Coses de d'Amper.
Sí, és veritat. És veritat. Però avui no.
Però avui no.
Avui no.
Avui no.
Avui està perquè ha escrit un llibre.
És pluriempleo. Això.
Sí. Bueno, va fent,
guanya,
s'ha jubilat.
Es forra, està forrat.
Mentre no pinti.
Es forra amb el vàmper, es forra amb el llibre, es forra... forra.
Mentre no pinti, que tinc un amic meu que es va jubilar i ha pintat i no li ha sigut capaç de comprar un quadre.
Bueno.
Pobre però, nano, ha bé, de deixar alguna de les drogues.
Bé per animar-lo, bé per animar-lo, no, perquè ell no fa quadres, però fa llibres.
Presenta un llibre que, a més, dona la casualitat, perquè ara li comentava, que per la zona on presenta els fets aquests, la història, que és real...
És una història.
És una història. Ah. Bueno, és una història, és un fet
real, sí, és un
que va passar. I és molt interessant. Jo he de confessar que me l'he de llegir, perquè li vaig dir a l'Àlex fa
bueno, és que el llibre
un,
que
va... any, un el... any que me'l deixés.
El llibre no ha sortit encara.
El Joan li va passar en braille, i el nano no en sap encara, i porta, va per la pàgina 1.
El Joan me'l va apuntar en manuscrit i va dir, té, el llibre.
Ja està. I aleshores, clar, té mala lletra. I no ha sigut capaç. Però
bueno,
conec una mica, no la història aquesta en concret, però sí que una mica la de les valls del Pirineu, perquè és un llibre que es diu Llum d'aigua i que va sobre les...
Bueno, quan de què va el llibre?
Va de la construcció de les centrals elèctriques del Pirineu, que va ser... Aquesta és la més antiga, jo no la coneixia com la més
primera.
Antiga, perquè jo l'any passat, després d'anar-hi 1000 anys, vaig aconseguir entrar a la central nuclear... Ai, central nuclear, central elèctrica... Hòstia, nuclear també em faria gràcia.
T'imagines que al final descobrim a través del llibre que era una central nuclear en comptes de...
Més d'una amagada hi deu haver-hi, que no deu saber algú.
Millor amagat sota... Saps com el Mazinger? Que el Mazinger sortia de sota un llac.
Sí.
Llavors potser que el llac on es situa tot això, ja sé, sota hi haurà una central nuclear de primer ordre.
Bueno, això ja llegiré el llibre, no sigui que tinguem una sorpresa. Però, en principi, són les centrals elèctriques que es van fer per tot el Pirineu. Sobretot a la Vall Fosca, a la Vall de Cardós, que hi ha moltíssim, bueno, hi ha bastantes centrals i que va ser... va convulsionar la vall perquè eren poblets petits,
però
no hi havia res.
Tu què estàs, explicant el llibre?
No, jo poso en situació.
Ja, vale.
Pink Floyd. Yeah. I aleshores, doncs, doncs això, són valls que va convulsionar. I suposo, Joan... Hola, bon dia.
Bon dia. Tu.
Que el llibre deu anar d'això, no? Perquè aquesta m'has comentat que era la primera central que es va fer.
Llum d'aigua va de la construcció... Explica els fets de la construcció de la primera central hidroelèctrica de Catalunya, que va ser la que es va construir a Capdella, a la Vall Fosca, el 1912 al 1914. que és quan succeeixen els fets que explico jo. És a dir, fins a la inauguració del primer tram de la central. Després n'hi van haver-hi d'altres. Però la primera central, i si no de l'estat segur que de Catalunya, la primera central va ser aquesta. Ostres. I aquests fets són totalment desconeguts per la majoria de la gent.
Però,
i és una llàstima.
Però hi ha una cosa, tu ets de Vilafranca.
Sí, sí, sí. Sí.
I què tiene, què hace un chico de Vilafranca explicant una cosa de la Vall Fosca?
Bona pregunta. Això té una història, també. Té una història que va començar quan mon pare era molt jove, que devia tenir 20 i pico d'anys, i va a través d'un amic seu d'aquí a Vilafranca va descobrir la Vall Fosca. I se'n va enamorar d'aquella vall, totalment verge. I aleshores, a partir d'aquí, els meus pares hi van anar a estiuejar cada any, al cap d'uns quants anys, fins i tot, es van fer una casa al poble de Capdella, i les meves germanes i jo i tota la família, doncs hi anàvem molt sovint, cada vegada més. Paral·lelament, al meu pare li encantava caminar, i és el que em va, doncs, el que em va encomanar aquest bon vici que dic jo de caminar. I per tant, a través d'això vaig anar descobrint valls, estanys, rius, tot l'entorn natural que és preciós de les muntanyes de les muntanyes de molta altitud, de més de 2.000 metres de perill al voltant. I al mateix moment de descobrir aquests indrets, doncs també vaig sentir, de petit ja, totes les històries que explicaven la connexió entre quasi 20 estanys d'allà dalt, una connexió subterrània, per portar tota l'aigua d'aquests estanys fins a un estany principal, l'estany Gento, que segur que l'heu sentit parlar perquè és molt conegut,
sí.
I de l'estany Gento, que diguéssim feia de recol·lector de l'aigua de tots aquests estanys, portar l'aigua fins al poble, fins a la central de Capdella, i d'allà, doncs, crear la llum i l'aigua que aniria fins a Barcelona i els voltants. Deien, aleshores, aquelles èpoques, que si Barcelona es quedava a les fosques, era perquè a la Vall Fosca hi havia problemes.
Uau. O sigui que allò era un poder molt concentrat en un lloc molt petit, no? Perquè, clar, si allò fallava o allò no funcionava, o d'allò depenia que molta indústria i molta gent de Barcelona funcionés.
Clar, perquè la primera força, la primera llum que va arribar a Barcelona venia d'aquí. De la central de Capdella i de la Vall Fosca. I aleshores jo vaig creure que aquests fets eren, crec encara, evidentment, que són uns fets molt importants per a la història del nostre país, però que malauradament la majoria de la gent desconeix.
Mm-hmm. Doncs, no, és molt interessant perquè jo vaig tenir l'oportunitat de llegir un altre llibre que va fer un senyor que ara deu tenir 90 i si no li ha passat res de l'últim any ens estava bé, que parlava també de les centrals, però de la Vall de Cardós, de Tavascan, etc. I aleshores és molt interessant perquè, a més, transforma totes les valls aquestes. Tot això, aquestes eren posteriors, les de Tavascan i tal. I les transforma totalment perquè passem de poblets molt petits que s'hi arribava molt malament. Gràcies a les centrals també van fer carreteres noves, etc. I aleshores els transforma els pobles perquè passem de pobles no sé, que en aquella època tenien 200 habitants, o els que tinguessin, pocs, molt pocs, a que de cop i volta venen 3.000 persones a treballar, mm-hmm. tant aquí a la Vall Fosca mm-hmm. com a la Vall de Cardós, que van arribar 3.700 persones. I clar, imagina't un poble de 200 persones que de cop i volta n'hi arriben 3.000, amb totes les connotacions que té això, no? Tant però, de problemes...
Però el que no entenc jo, una cosa, o sigui, el que has fet, Joan, que és un llibre explicant el funcionament i allò d'aquesta central, o una novel·la? Què has fet? Perquè, no sé.
Jo he fet una novel·la perquè vaig creure que la millor manera d'explicar uns fets tan importants i que arribi a la majoria de públic possible és utilitzant el gènere de la novel·la, no? I, per tant, he explicat uns fets històrics amb qüestions tècniques que he intentat explicar de la millor manera, perquè, clar, no hem d'oblidar que jo no sóc ni enginyer ni historiador, per tant em vaig haver d'assessorar bé per poder entendre aquests fets i per poder-los explicar de manera amena a la majoria dels lectors, però per l'altre, clar, vaig haver d'inventar-me una trama, i m'he inventat una trama principal amb uns protagonistes, amb uns personatges secundaris que també doncs, viuen unes subtrames, i l'enllaç d'aquestes subtrames amb la trama ens porten a la història de tot això. Amb aquesta excusa miro d'explicar la primera etapa de la creació de la central de Cabdella, que és quan es van inaugurar els dos primers generadors al cap de 2 anys. Això que deies de tota la gent que va venir de fora, m'agrada sempre explicar el fet de que ens, per tal que la gent es posi a lloc, imagineu-vos una vall totalment verge, aquelles èpoques, estic parlant de l'any 1912, totalment aïllada de la resta del món, no havia cap carretera, només hi havia camins de ferradura o camins de muntanya per comunicar-se amb la resta. Penseu que a la Pobla de Segur, que és la ciutat més important, més propera a la Vall Fosca, que està a 30 quilòmetres, no hi havia cap carretera. I es va, justament per això, amb l'aparició de més de 3.000 homes de cop i volta a la vall, en 3 mesos es va fer la carretera de 30 quilòmetres en aquella època. Wow. En 3 mesos només.
Sí, sí, sí. A mi m'explicaven gent d'aquestes valls. Jo hi vaig cada any, també. Mira quin costum, no? En lloc d'anar-me a Eivissa, vaig allà. No, però és molt interessant, i m'explicaven que quan havien d'anar a vendre o a comprar coses o a baixar els matxos o els cavalls, pues que tardaven 3 o 4 dies.
Sí.
3 o 4 dies per camins infernals, i que, o quan volien anar de festa, la gent jove quan anava de festa i se'n volia anar, doncs, que dius, a la Pobla o a Llavorsí, on sigui, doncs, bueno, doncs baixaven caminant, i si ja s'agafaven 4 o 5 dies de festa, perquè era impossible tornar.
Sí, correcte.
No hi havia cap... I les centrals hidroelèctriques el que van aconseguir és que es comencessin a construir camins.
Clar.
Primer, perquè passessin els cotxes, la maquinària,
clar, clar.
I passés tot, i gràcies a això, doncs es van comunicar aquestes valls.
Sí, es començava de zero.
Sí.
Des del poble, dir, bueno, pues allà dalt hem de fer el muntatge. Pues hem d'arribar amb carretera, hem de fer-la, perquè no hi és, només hi havia el camí de carro.
Correcte.
Hosti. Però que és al·lucinant.
I tot això, els treballadors.
Clar, les històries, clar, tu has fet una ficció amb històries, que algun personatge també deu ser mig real, segur,
sí.
perquè les històries existien. Tu imagina't, en un lloc que no hi ha ningú, que hi portes 3.000 persones. S'havien de construir edificis, fins i tot a Tabascana n'hi ha un d'abandonat, que era on vivien molts treballadors, altres vivien, havien de baixar i pujar cada dia, i allà es comencen relacions.
Però una cosa per això, el que a mi em sobta també és no només el nombre de gent que hi havia, sinó d'on venien. Perquè, clar, hi havia gent que venia de l'altra punta del país.
De tota Espanya.
De tota Espanya, perquè es necessitava mà d'obra, i de sobte es troben en un ambient que jo diria que era com hostil. Perquè
sí.
La vida al Pirineu, a principis del segle XX, buah!
Molt dur, eh? Hi havia gent de totes les Espanyes, principalment de Múrcia i d'Andalusia. I també de l'estranger. Concretament, el protagonista de la novel·la, en Manolo, és un jove miner murcià, que arriba amb... no té ni 20 anys i arriba aquí, perquè aquella època, i això és cert, a les mines murcianes, doncs, anaven de mal en pitjor, i aleshores la seva família el van enviar aquí, vete a trabajar a los lagos, en deien, que ahí te guanyaràs bien la vida. I efectivament era així. Perquè, clar, penseu, per exemple, que un jornaler de la Vall Fosca, o un masover que treballava a les cases riques d'aquelles zones, doncs podia guanyar 3 pessetes de jornal diàries. Doncs el manobre més baix de l'obra ja en guanyava 5 pessetes i mitja.
Clar.
I aquella època, clar, això eren molts diners, no? Per tant, també hi havien nois de la vall, de la Vall Fosca, que també anaven a treballar allà a l'obra, ni que fos esporàdicament.
Sí, sí. No, a més, això va provocar un canvi total, perquè van començar a hi haver les primeres fondes, pensions, que abans només hi havia, al Pirineu hi havia petites fondes que, en fi, pràcticament les feien servir els extraperlistes, no? Que venien de França, d'Andorra,
sí, sí.
I llavors feien els poblets, es feien aquestes fondes, i allà deixaven el bestiar, deixaven el que portaven, la mercaderia, llavors la baixaven cap a Barcelona, fins i tot. Però només hi havia això, feien de que paressin viatgers d'aquests, només, perquè no hi havia més gent. I aquí sí que hi ha un canvi, perquè aquí molta gent ja doncs van a menjar les fondes i comencen a...
Bueno, i els de fora els hi roben les nòvies, els de casa. Bé, clar. Si cobraven més...
Cada vegada que he anat,
això no és molt tabàs, eh?
També, oh, també.
Jo no he tocat res mai, eh? Ho puc dir d'aquí, no, home, és que ja no...
Perquè, escolta, Joan, el Manolo, suposo que és fictici, però sí. et bases en... O sigui, com crees els personatges i més o menys les trames? Sobre el que tu has viscut o és simplement que t'has rodat la imaginació i dius, bueno, pues aquí monto una història?
No, hi ha qüestions que també m'he hagut d'assessorar. És a dir, la trama principal... Jo havia de buscar-me un personatge doncs, que mitjançant la seva vida, des que apareix a la Vall Fosca, doncs, tots els seus dies, les seves setmanes, tot el que fa i acaba de fer, doncs, amb l'excusa del que li passa al personatge, explicar els fets principals, que són els fets de la construcció de la central. I al voltant d'ell, doncs, havia d'inventar-me altres personatges. Hi ha personatges que estan basats en personatges que realment van existir i en personatges creats totalment des de la meva imaginació. Uh-huh. I entre tots creen unes xarxes i unes subxarxes, uh-huh, una trama i una subtrama per explicar tota aquesta història. Hi ha fets que són reals i hi ha fets que no. Per exemple, hi ha una vaga i aquesta vaga realment va existir. Hi ha un fet que va explicar, que s'explica de la matança d'un os, i aquesta escena, realment, aquests fets realment van existir perquè m'ho va explicar el net del protagonista, que aquí, jo, lògicament, jo aquí li poso un altre nom, no? Uh-huh. I hi ha fets que estan totalment inventats. Però, per exemple, els fets de com es construïen doncs, les vies del trenet que havia d'anar per dalt per portar el material fins dalt als llacs. Com s'havia de construir el desnivell de les canonades que baixaven amb un desnivell de més de 800 metres. Com es construïen els barracons a dalt, els estanys, a més de 2.000 metres, i en quines condicions vivien aquella gent. Com es buidaven els estanys, com s'havien de tornar a omplir, perquè a més els fotien una presa i potser doblaven la cabuda. Totes aquestes qüestions, més tècniques o no tant, doncs és el que intento explicar mitjançant tots els protagonistes i els personatges restants.
Sí, sí, aquesta perquè va ser 1912, però d'altres que ja van ser cap als 50 o així, clar, hi ha gent que va ser-hi. Encara hi ha gent que està viva i t'ho poden explicar. I, evidentment, dona per històries, perquè el primer que preguntes és, a veure, 3.500 persones, 3.700, 3.000 per aquí, què feien? Clar, sobre un món de possibilitats. Perquè, clar, què feien aquesta gent? Es passaven aquí una quantitat de temps, sols... Doncs imagina't bueno, tu tot el que podia arribar a passar.
Clar. Aquí pensa que, per exemple... En concret, aquí a la Vall Fosca, els 3.000 homes, doncs, quan van començar a pujar ja a dalt als estanys, perquè jo començo la meva novel·la l'hivern del 1912, que és quan comencen a construir la carretera. Però després no és ben bé fins l'any següent que ja poden accedir a dalt als estanys per començar a fer doncs, el buidatge de les llacs, les connexions entre els llacs, la creació de les vies de trenet per comunicar-se, etcètera, etcètera. És a dir, que la majoria dels homes pugen allà dalt i allà queden aïllats. Allà viuen en barracons. Potser m'invento cada 3 setmanes o 4 baixen, tenen permís d'un dia per baixar a baix al central per cobrar el salari, i aleshores doncs, aquí es distorran com vulguin. És veritat que també es van crear bastants prostíbuls, cosa que abans no sabia ni el que era. Es va construir un hotel, la companyia va construir un hotel, uns fets que també explico aquí. Hi havia també un hospital, l'Hospital de Cartró, que abans, evidentment, tot això no hi era. I aleshores els homes es distreien com volien, però tampoc no tenien massa temps. És a dir, no tenien un permís d'una setmana per poder anar a la Pobla de Segur, no? O sigui que es quedaven molt propers aquí, no se n'anaven massa enllà, com a molt lluny a la Pobla de Segur, però molt esporàdicament. I totes les distraccions, entre cometes, que podien trobar eren allà mateix a la Vall Fosca. Però, insisteixo, un parell o tres dies, com a molt, i tornar a pujar cap a dalt. Després, això sí, quan venia l'hivern cru i dur, lògicament havien de baixar tots, perquè allà era inviable poder treballar. Amb neu, amb glaç, etc. Era inviable i allà no quedava ni
es feien la vida...
I baixaven tot. I aleshores aprofitaven per fer altres feines, com, per exemple, construir les torres de suport de les línies d'alta tensió.
Clar.
Sí, sí.
Ostres.
I el que és impressionant és que aquestes obres, clar, no... No ho comenta molt la gent, però la quantitat de gent que devia morir. Sí. Perquè, clar, les mesures de seguretat, jo m'han explicat algun accident de...
Inexistents.
Perquè, clar, tu veies aquelles vies que pugen per la muntanya, que l'estivava un cable, i dius, mare de Déu. I sí, sí, de tant en tant es trencava el cable i... Au.
Mira,
neteja,
a la foto de la portada ja es veu. Amb aquest cablejat travessaven tot l'estany Gento per anar cap a l'altra banda. I que ho pots comprovar aquí. Mesures de seguretat.
Amb un
tauló. Per la seva ausència, no?
Sí, sí.
No, no, però a més, de tot això... La complexitat de l'obra, de les obres, era increïble. Jo no sé com en aquella època ho feien. Perquè hi ha, per exemple, hi ha centrals hidroelèctriques que deixen aigua i al vespre, que és quan la llum és més barata, la tornen a tirar cap a dalt. És a dir, és un circuit.
Sí, sí.
I si, si ho veus, és impressionant, perquè jo vaig veure l'any passat just en el moment que s'invertia i fa un soroll i una cosa que dius...
Perquè tot això, clar, tu dius, bé, aquí com es va construir això aquí dalt? Suposo que perquè jugava molts diners, perquè hi havia molt a guanyar. Però els diners d'on venien? Venien tot de gent de fora, amb empreses de fora, o també hi havia terratinents d'allà que van...
No, no, és a dir... El gran ideòleg d'aquesta magna obra va ser un diputat que es deia Joan Riu, que era...
Mira, un... quasi, quasi.
Sí, sí, li faltava l'S.
La O i l'S.
Ara no sé si ho he dit bé, el nom... Bueno, igual m'equivoco, però bueno, era un diputat d'allà, de sort, un diputat de Corts, que doncs, a l'home li agradava molt caminar. Li agradava com caminar i, a més, un ideòleg i un futurista, per dir-ho d'alguna manera. I una de les vegades que es va perdre caminant per allà a la Vall Fosca, va descobrir tota aquesta colla d'estanys i va dir, aquí podríem fer aquest projecte perquè això... aquí podríem fer una central ben parida hidroelèctrica perquè aquí hi ha molta aigua per recollir i es podrien comunicar, ta-ta-ta-ta-ta. I, bueno, i ell, sí, sí, ell va creure des del primer moment amb la seva idea, la van a vendre a la banca i a les grans indústries importants d'aquí a Catalunya i de les Espanyes i ningú va creure en ell, ningú li va donar un duro, i va aconseguir el capital necessari a fora, a França i a Suïssa. I aleshores, entre aquests grans ponedors i algun més particular, van crear la primera companyia elèctrica, que es deia Energia Elèctrica de Catalunya, amb seu a Barcelona, que són els que van fer la magna obra aquesta. Amb capital estranger, amb obrers d'aquí i estrangers, la majoria de les Espanyes, però amb la direcció tècnica de gent suïssa. Aquesta també és una altra de les qüestions. Aquí també intento ensenyar doncs, com vivien aquesta gent, els mandamasos, que eren suïssos, lògicament, una altra cultura, un altre idioma, etcètera, etcètera.
Caram. Ostres, a més, m'imagino que tot això... Bueno, sempre, aquí hi ha un paràgraf que, en tot cas, una frase que jo l'havia sentit en alguna altra banda també, que quan a Barcelona marxava el llum al poble de Torn, en aquest cas, a la Vall Fosca. Hi havia molta relació. Clar, molt poder, en aquest cas, també, traslladat allà dalt. Això m'imagino que també va transformar la societat d'allà, no? Molts habitants de cop, i molts diners que es movien també en aquella zona. Allò també va portar gent rica allà o no?
No, no, perquè hi havia gent, diguéssim, hi havia un sistema feudal que fins fa 4 dies potser encara hi era. Un sistema feudal, què vol dir? Doncs que hi havia els 4 grans propietaris. Fins
pillat.
I tot en deien que hi havia els 3 déus de la Vall Fosca, que eren 3 homes que gairebé tenien la propietat de tota la Vall Fosca. Fins i tot d'altes muntanyes d'estanys i de prats d'allà de l'alta muntanya eren propietats d'un d'aquests 3 déus. I aquests sí que van fer negoci amb l'obra. Perquè lògicament van vendre terrenys o van llogar terrenys i es van fer d'or. Aquests sí que van fer d'or. Però, diguéssim, provocar l'arribada de nova gent d'alta societat de fora, no va ser així. Perquè quan va acabar l'obra, d'aquests 3.000, doncs m'invento, doncs potser 2.800 van marxar i se'n van quedar 200, o menys, o fins i tot menys, que són els que es van quedar a viure allà a la Vall Fosca, van fer família amb dones de la Vall Fosca i a partir d'aquí doncs, són altres històries. Però la immensa majoria van arribar, van treballar, van guanyar diners i van marxar.
Això passa sempre.
Els que no es van morir.
Sí, que se'n van morir força.
Que se'n van morir molts.
Però això passa també, mira, Cardona, amb les mines de sal. una població de gairebé 10.000 habitants, van marxar i es van quedar en 4.000 i pico, que crec que són els que tenen ara, o 5.000. Per tant, va marxar tothom, també. I era menys els que es van casar amb gent d'allà.
Ah, perquè ja no havia feina per tothom.
I clar, i també és un trasbals, perquè de cop i volta hi havia molta gent que tenia negocis que vivien d'aquesta gent...
I de sobte, pum...
Se'n va tothom.
Sí, és curiós, no?, com hi ha molt diner i molt poder en un moment donat concentrat i tal, però que després això no queda, no? Vull dir, només queda allò xuclar cap a Barcelona.
Però és que és difícil que algú vagi a viure allà, eh?
Bueno,
ja... Nosaltres anem a l'estiu, normalment, eh? O els esquiadors.
És molt fàcil, els esquiadors. Els turistes, és molt fàcil.
I vas a un hotel que hi ha allà, i pagues, que no et podries estar cada dia, perquè tampoc... és barat, i tampoc és caríssim, però bueno, val els seus diners, però estar allà a l'hivern, que és el que jo em diu algun gent que viu allà...
A mi m'encuriosa una cosa, per
un
això,
hivern com aquest,
m'imagino que històries... Sí.
Queda sitiat.
I allà, i a la Vall Fosca, a més, que clar, la Vall Fosca, no sé si molta gent la coneix, suposo que sí, però no tanta potser com altres valls molt més fructíferes pel temps.
Va ser molt famosa per una altra cosa.
Sí, per les pistes d'esquí, per no fer el remuntador.
Que va quedar, mira, sí. Només han quedat...
Però clar, allò es va quedar com... La Vall Fosca s'entén com un pou, no? Allà, una cosa que va quedar enmig de la indústria de l'esquí, però que no va acabar... Allò suposo que genera també un endogàmia, no? Allò, gent... No, tu em vas sentir ben rebut quan vas anar allà, per exemple, la teva família estiuejar allà?
Aquells anys sí, perquè no hi havia res. O sigui, ara hi ha molt poc turisme, però és que aquelles èpoques no hi havia res de turisme. I, per tant, més aviat ens agraïen que anéssim allà nosaltres i les quatre famílies de fora que anàvem cada any. Bueno, com una família. Que... Anàvem allà a la Font de Montseny i érem tots com una família, ens coneixíem cada any.
Quan no anàveu a esquiar?
Érem els mateixos. No,
anàveu perquè us agradava el paisatge. No,
l'estació d'esquí tampoc es va arribar a fer.
No es va arribar a fer.
Van quedar les torres i allà es va parar.
Bueno, encara es discuteix.
No, bueno, però és que, esclar, també va haver gent d'allà que es pensaven que es farien rics en 4 dies. I... la van espifiar, perquè, bueno...
Clar, esperaven que arribés algun dia, van invertir... Sí. Però una cosa, també, la gent, quan vas començar a preguntar sobre tota la construcció, sobre aquell personatge, sobre l'altre, vas trobar facilitats per rebre la informació o alguna altra reticència? Com va anar la recerca d'informació? Preguntant a les famílies i tot
no,
això?
No, reticència no, el que passa que, clar, sobrevivents d'aquella època no en vaig trobar cap. Més aviat, doncs...
Fills, hereus
i familiars, no? Vaig tenir la gran sort de trobar un personatge que es diu Joan Gaspar, que aquest va ser l'enginyer i el primer director de la central de Sallente, que es va d'allà a la Vall Fosca, que es va fer als anys 70, i es va inaugurar als anys 80. Aquests anys es va inaugurar una segona central, la central de Sallente, que també és una central... reversible. I aquest va ser l'enginyer, el director d'aquesta central, el primer. I és un home d'allà a la vall, i vaig tenir la gran sort d'anar a parar amb ell, i ell em va explicar, vaig estar molts dies, tinc moltes hores de gravació amb ell, i em va explicar moltíssimes anècdotes a través del seu padrí. I el seu padrí resulta que havia sigut la mà dreta, l'home de confiança del cap de les obres, un suís. Un tal Mater, que jo li canvio el nom a la meva novel·la. I a través d'aquest vaig conèixer molts fets, molts personatges, moltes anècdotes, moltes qüestions tècniques, sobretot és ell, el Joan Gaspar, el que em va educar, el que em va guiar i el que em va ensenyar a com funcionava tot això. I en aquest aspecte vaig tenir molta sort. Però és que, esclar, no puc anar a picar gaire cosa més, perquè tampoc no... Després també vaig comptar amb la col·laboració de l'Alba Espot, que és la neta, o besneta, no me'n recordo, d'un dels tres déus que us deia, que havia sigut l'alcalde, i a més va ser el que va crear la primera línia d'autobusos entre la central de Cabdella i la Pobla de Segur, la primera línia de transport públic, i això, i poca cosa més, però és clar, ja havien passat molts anys. M'hagués hagut de despertar fer fa 40 anys. Potser sí, llavors segurament hauria sigut més fàcil que no pas ara.
Bueno, la gent que s'està escoltant ara i que potser ha arribat a mitges, que no es pensi que s'ha equivocat, que això és el que faltava. Però que avui estem parlant amb el Joan, que ha vingut aquí a fer altres coses, a feinejar en la promoció del llibre, precisament per hablar de su libro. Dic, bueno, pues hable de su libro, que és el Llum d'aigua, que... Escolta, Joan, és el primer llibre que publiques?
No.
Ah.
És el segon.
Ah.
El primer va ser 30 d'agost, ara fa 7 anys. Que no té res a veure amb, amb la temàtica d'aquest.
Clar, aquest és com un exercici d'investigació, de novel·la híbrida entre realitat i ficció.
Però és interessant, eh?
Molt.
Perquè
molt,
segur,
m'està agafant ganes.
Jo me l'he llegit, ho he dit, però segur, perquè jo me n'he llegit alguns de la zona, algun d'aquests també que...
Home, les trames són xulíssimes.
Que deia que té 90 i escaig anys i explica algun altre central. I clar, i també és veritat que en pobles petits també hi havia... atibantors entre la gent, perquè tu perquè tens això. De fet, jo anava a un poble que hi havia dos habitants i no es parlaven.
Un tort.
Tort, quasi, com tort.
No, tort hi havia 13 cases. Aquí hi havia dos habitants. I els dos no es podien veure. I digue'm a mi, bueno, dos persones en un poble, la veritat que, és que n'hi havia un que estava una mica així.
La muntanya és com molt endogàmic tot, no?
No, i que tornes boig. Saps el que és estar en un hivern? En llocs que, per exemple, aquest hivern han estat incomunicats, perquè els les carreteres per arribar ja són d'aquelles perilloses i clar, quedes tancat allà i si sou dos, pues, sempre hi ha algun problema, sempre hi ha alguna cosa i es fan eterns allà perquè clar, no tens escapatòria de dir mira, vés a fer punyetes, me'n vaig amb els altres on va. No,
a més, no. A més, hi ha problemes històrics
també,
que ja venen d'altres generacions.
De pares, de fills.
Sí, exacte. Que les...
De la Guerra Civil, també.
Clar, clar.
I tant. Sí,
la Guerra Civil s'hi marquen els pobles del Penedès, la família aquesta i
històries
la família
de famílies i tal.
I els fills encara ho pateixen a vegades.
Sí.
Imagina't en un lloc que està tancat.
Sí. Escolta...
A Capdella, o a Tabascan, o a pobles d'aquests, no? A Llessuí.
Escolta, parlem del llibre, però és que el llibre encara no ha aparegut. Apareixerà a partir de divendres, imagino, perquè el presentes. A on el presentes? Va, habla de la presentació, hombre.
El divendres proper, dia 13, al Consell Comarcal a les 7 de la tarda.
Viernes 13?
Sí, viernes 13.
No sé de què em sona aquest nom.
A veure si
tenim una tragèdia.
Però tinc la gran sort que hi ha un professional que farà la presentació... que em conduirà tot l'acte, que és aquí present el senyor Àlex Santamaria.
Sí, ja parlarem. Bueno,
això ja ho tenim assegurat.
Home, és una garantia.
L'èxit està assegurat.
Jo, a mi em van dir que el Joan era família d'un dels tres déus i vaig dir, mira, encara rascaré alguna cosa, però m'han dit que no, m'han desmentit.
Estaria aquí. Estaria amb el suís.
Però bueno, ja no vaig poder dir que no i ja està. Vull dir que ja no em vaig poder tirar enrere.
A quina hora?
A les 7 de la tarda.
7 de la tarda.
Al Consell Comarcal.
Copeta de cava després.
Però primer heu de venir, que a més farem una presentació molt especial.
Ah.
Hasta aquí podeu leer.
Molt bé, clar, perquè si no... I que allà la gent ja trobarà els primers llibres.
Sí, allà hi haurà la venda els primers llibres, sí.
Mm-hmm. Això es distribuirà, què, tot arreu?
Això després, a partir de la setmana que ve, en principi aquest llibre podeu trobar a qualsevol llibreria de Vilafranca, i si no és així, doncs el podeu demanar que us el facin portar de la mateixa llibreria, o a través o online ho podeu comprar a la mateixa editorial, Stomberg Editorial, o també a Amazon online.
Bueno, l'editor aquí també ha apostat, no? Imagino.
Sí. Jo tinc la gran sort de comptar amb Jordi Castelló, que és l'editor, i que sempre ha confiat en mi. De fet, és la mateixa editorial que em va publicar el primer llibre, i aquest, doncs, bueno, ell ho va tenir clar des del primer dia, que això funcionaria.
També el pots vendre allà.
A on?
A Capdella.
Bé,
aquí, m'has pres la pregunta.
No, és que t'ho diré, perquè jo vaig comprar així, nan. Jo sempre, quan vaig a algun lloc que no conec i tal, intento posar alguna cosa de música del lloc, llibres i tal. I vaig... I sempre dic que vas cap allà, vas a l'hotel i dius, hosti, aquell llibre que és, mira, d'aquella central que es va fer aquí. Com...
Tens previst fer la presentació allà, també, o no?
Sí, m'han de confirmar la data. Suposo que serà de cara a l'estiu fer la presentació allà a l'actual Museu Hidroelèctric de Catalunya, que és a la central de Capdella.
Uau!
Sí.
M'imagino que despertarà curiositat, no?, entre els veïns.
Esperem. O més d'un igual no els agrada, perquè clar...
Saps
què passa? Que el tema dels personatges principals els he canviat tots el nom, els he canviat tots tal com érem. Vull dir... I a vegades hi ha gent que si no ho veuen tot molt clar tal com ells creuen que va ser, no els agrada.
Això...
I i més de la gent d'alta muntanya. Sí. Ja ho veurem.
Mm-hmm.
Molt bé, Joan, doncs moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, eh?
Home,
per haver estat aquí compartint aquest llibre, que ens el llegirem i el recomanarem, perquè segur que és molt interessant.
Sí, home.
Ai, i si voleu saber més coses, podeu seguir per les xarxes, eh?
Ah, sí? També?
El meu Insta.
Quin és?
Joan Ríos, imagino. Aquí tens una management...
Joan RR63.
Joan RR63. Jo he de dir que si posa Joan Ríos al buscador de l'Instagram, et surt.
Sí, sí, sembla que sí.
Et surt. Vull dir que escolta, clar, tot això, aquesta promoció, també tens gent al darrere que...
Tinc
que
la Míriam, tope, no? La Míriam Díaz, aquí, que m'està donant un suport superprofessional.
Molt bé. I... Clar, clar. Perquè tu, ja està, acabem. Tu ets conegut per moltes facetes, ets polifacètic, has fet moltes coses, l'has liat grossa. Bueno, pues, tens una vida que ja podries escriure en una novel·la de la teva pròpia vida. I potser algun dia arribarà. Però tu ets un escriptor de formació. Tu t'has format per ser escriptor. Però mai ho has sigut professionalment. Com és això?
Home, perquè jo avui en dia... Hi ha moltíssima competència. Jo sóc un complet desconegut per la majoria del món literari actual català, no? I com jo n'hi ha moltíssims. Hi ha gent que escriu molt, 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 molt bé i que malauradament són totalment desconeguts.
Mm-hmm.
Que una cosa no treu l'altra. Bueno, ja sabeu que aquestes coses funcionen així. Si tinc la sort que soni la flauta i que amb algú, doncs important, li pugui interessar la meva novel·la, doncs bé, i si no, pues, bueno... Sí, sent realistes, ara per ara, evidentment no podria viure d'això. Si hagués de viure d'això, viuria sota un pont.
Bueno, o allà, o una borda.
Bueno.
No, perquè també són caríssimes les bordes, sí, ara, perquè clar, van buscades. Van començar els caçadors i pescadors francesos, que se n'han quedat diverses per allà a la vall, i escolta...
Sí, sí.
Home, clar.
En riu-te'n ara, que vam preguntar per una i ens van dir...
No, ja s'ha acabat el xollo.
Sí, sí, sí. I si la vols... T'hi deixaràs.
I a més l'hauràs d'arreglar, perquè ja no s'hi pot viure.
No.
Déu-n'hi-do.
I molt probablement allà on sigui no tindràs aigua ni llum. Bueno, és a dir, hauràs de baixar al riu o on sigui a buscar l'aigua.
Correcte.
Bueno, aniràs una mica més guarret, eh?
El deixem marxar, el Joan.
Què hi farem?
Que això de la promoció apreta. Ara encara tens coses per fer, no, avui?
Sí, sí, avui aprofitem tot el matí.
Doncs vinga, que no et renyin, que no sigui per culpa nostra que et renyin. I, Joan, doncs encantat de tenir-te aquí. Ja saps que sempre que vens per aquí ets una persona interessant que diu coses i explica coses xules. Vull dir que aviam quina és la pròxima que lies.
Bueno, de moment anem amb això. Com deia ma mare, primer l'1, després el 2.
Exacte.
Vinga, gràcies
bé,
a tots.
Moltes gràcies.
Bon dia. Gràcies.
Adéu. Bon dia.
Va comprar el que lleva la mano levantada hace un ratito.
A mí me has dicho personalmente por teléfono, Mercedes, que yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro La década roja en un local de Madrid y que se iba a hablar de mi libro. Estamos acabando el programa y de mi libro que está ahí sobre la mesa no se ha hablado ni se va a hablar para nada. Y por lo tanto, yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo, porque para eso tengo mi columna y mi opinión diaria. De modo que si no se habla de mi libro, me levanto ahora mismo y me voy.
¿Qué querías decir de tu libro?
¿Cómo?
¿Qué querías decir de tu libro?
Lo que tú me preguntes.
No, yo es que iba a preguntarte, pero me has dejado tan impresionada de tu speech que no sé si me has dejado sin...
Es que pasa el tiempo, se acaba el tiempo, entra la publicidad, entran unos vídeos absurdos que todos hemos visto ya y no se habla de mi libro. Pues entonces, ¿a qué he venido yo aquí? Yo cuando voy a una televisión es que me pagan, porque yo no vengo a las televisiones como un paria, comprendes, gratuitamente. Si vengo es porque se va a hablar de un libro mío. Ahora te diriges otra vez a un estudiante.
Iba a decir...
Pero yo no soy un estudiante. Hace 50 años que dejé de ser estudiante.
Ya, eso ya lo vemos.
Bueno, ahora el Pep acaba de acomiadar el nostre amic Joan Ríos, que ens ha vingut a veure, a visitar-nos, perquè està de tasca de promoció d'un llibre xulo, per cert, i potent, eh? Unes quantes pàgines, eh? Veig per aquí 335 pàgines d'un llibre potent, un llibre potent, i francament molt ben elaborat. No l'he pogut acabar encara, però la cosa és que promet. I he aconseguit una cosa, que és que jo que m'adormo sempre llegint llibres, sempre ho he dit aquí, no, jo només em quedo amb el català del Caprabo i poca cosa més, doncs aquest me l'estic llegint. Vull dir que, Déu-n'hi-do, això ja és de per si una bona propaganda. I ja sé que a casa hi ha cua, perquè, home, jo suposo que, clar, per Sant Jordi no li hem preguntat, Pep, què farà per Sant Jordi, si signaran llibres o no, però bueno, ja veurem, ja li preguntarem. Signaràs llibres o no? Sí. Signarà llibres. Pepe!
Bueno, ja està.
Ara aquí el Joan que està acomiadant. Només, esclar, tenen un muntatge aquí que...
Ja,
no, bueno, gràcies, guapo, amic. Estem aquí fent ràdio en directe, com sempre.
Bueno, què hem de fer, si no?
Sí.
Si vols, la gravem. Va, la graves tu, jo ja. No em veig en cor.
Bueno, doncs el llibre és molt xulo, la veritat. Sí. Es diu Llum d'aigua i és aquella cosa de les trames. Que no mai saps si és ficció, si és realitat. Com el cavall de Troia, eh? No sé si va existir o no va existir, si sí, si no.
Jo crec que per més que t'inventis coses... Mm. Gairebé totes seran més o menys coses que passaven.
Sí, i a vegades és allò que la realitat supera la ficció.
Sí.
Vull dir que potser la ficció és més suau del que realment va passar allà. Acabes de saber a aquests pobles el que va arribar a passar o no va arribar a passar.
Molt bé, tu.
Bueno, ara falta que un cop llegit el Joan pugui arribar tot tornar a quedar allà...
Allà dalt. Sí, allà dalt. No pot tornar mai més.
I el linxen, potser.
Has de canviar de vall, però bueno...
Oh, que ens escolta allà al Pirineu.
No ho creguis, eh? Jo conec el que va escriure un llibre de les altres valls i te diu, hosti, tu... Vaig sentir una mica escaldat, a vegades.
Gràcies, Fran Pell.
Molt bé.
Escolta, adéu, Joan.
Adéu, adéu, Míriam. Molt bé.
Ai, sí.
Bueno, molt bé, molt agradable.
També és agradable. Que
jo dic, jo no. És molt interessant i jo me'n vaig llegir un d'aquests llibres també i així sobre un altre ball i de centrals i és superinteressant.
Sí, perquè són trames molt potents.
I després que el tema és interessant perquè, clar, dius, home, com s'ho feien aquella gent, no? Com les piràmides, no? Que collons van fer això? I sobretot aquesta, que van estar relativament pocs anys fent-la.
I els treballadors, tu, que potser venien d'Andalusia, acostumats a la calor d'Andalusia, i cap allà amb els dits gelats, amb les orelles plenes de crostes, i vinga, allà en ple de neu, i
anàs
caravant panellons...
Panellons, sí, sí.
Era duríssim.
Sí, sí.
I, bueno, clar, tot, i el que deia el Joan, tot el mestissatge que va haver-hi, clar, tota la gent, doncs, que va lligar...
Bueno, va passar, sí,
i
sí.
I potser moltes dones, perquè habitualment eren dones que, clar, no anaven senyores a treballar. Les senyores que anaven a treballar anaven a fer el complemento, per dir-ho
sí,
així.
Bueno, sí.
Era un altre servici.
Un altre servici.
Coses que passen, que va implícit, però que les dones d'allà, moltes, potser van conèixer nois...
Però això ja va passar amb la Guàrdia Civil.
Sí.
T'estic parlant de l'època, eh?
I potser algunes van marxar cap a Andalusia, també.
Bueno,
van tornar a les seves terres.
Ja dic, a Cardona, si anem a veure un dia les mines de sal, que és molt interessant... Doncs també veureu, també se'n podria fer un llibre, que igual s'ha fet,
tot el tràfic.
Però tot, clar, el que eren les mines de sal, van doblar la població que hi havia, allà ja hi havia gent, però noi, va ser molt gran i el poble va tenir, ja tenia 10.000 i pico habitants, i de cop i volta doncs, tanquen les mines de sal, tot cap avall, i va haver gent que es va casar allà, i es van quedar allà, i va haver parelles doncs, que n'hi havien d'allà, i van dir, bueno, doncs marxem a un altre lloc perquè aquí no hi ha feina. I van passar menys de la meitat de la població. Un xoc duríssim de la nit al dia, com qui diu.
Déu-n'hi-do, eh? Tot venia d'allà. I clar, això, a més, va transformar la indústria també de Barcelona i de molts altres llocs. De fet, aviam, sempre les indústries es concentraven a les rieres i els rius, com aquí el Penedès també,
i la Noia,
i tot, les papereres i tot això, sí, perquè allà hi havia força elèctrica.
Fàbriques de tins, papereres... Sí.
Hi havia aigua i força
tèxtils,
elèctrica. Exacte, molts tèxtils, que movien els telars a través de la força de l'aigua. I aquesta... Però clar, allà dalt... La muntanya, en comptes de muntar tèxtils i tal, que suposo que per arribar allà el gènere era impossible, però el que sí es va generar és corrent. El que passa que, clar, és el que dèiem, no? Que moltes de la riquesa que generava allà anava directament a les factures de l'empresa elèctrica, sí, no pas a la gent d'allà. No?
El que passa, durant molt temps, ara ja crec que no, però durant molt temps la gent de la vall, que vivien allà, de les valls, no pagaven electricitat.
Ah, això sí. Això sí, bueno, almenys tenien una petita compensació.
L'Electra, com es diu.
L'Electra.
No pagava l'Electra.
El llum.
L'aigua, també. Clar, jo, els primers anys, quan era més jovenet, quedava flipat, al·lucinat.
Bueno, perquè no hi havia depuradores, tampoc.
Quan veia que regaven la muntanya.
Clar.
Perquè, clar, els anys que no hi havia tanta aigua, que hi havia més... Doncs, clar,
han
de tenir molta aigua.
Pel ranxo.
Per regar, no? I bé, pensava, dic, mira, m'estan regant allà dalt.
Sí, sí. Sobretot per això, per donar menjar de menjar al bestiar. També hi havia èpoques de sequera, també, abans.
Sí, vull dir que... i ara també, quan hi ha hagut sequera, el que passa que, clar... per exemple, el llac de Tavascan, mini pantà, si li podem dir, doncs, per exemple, com que ja fan allò de l'aigua de... és reversible,
sí.
Vull dir que l'aprofiten i la tornen a tirar cap avall i la tornen a aprofitar, doncs menys, sí. Però també hi ha hagut. Ens han explicat que a vegades les muntanyes també fan de... A l'altra banda de la muntanya hi ha molta neu, però la banda que et toca cap a tu no plou ni res, perquè
paren els núvols. Sí. I això, la riquesa en el barris.
Tu, quan estaves per allà en època de sequera, doncs no ho veus tant. Perquè quan aquí eren les èpoques de sequera fortes, no, i feia pena, sí, tot plegat, eh? I allà, clar, ho veus i dius, home, no ho sé, jo no ho veig tant. Jo... Però, clar, per ells sí, els que estan allà ja ho saben, però...
I tant. Bueno, tu!
Ja està, tu,
pues ja
veus,
està, ja ens hem introduït en un món que no esperàvem, eh? Ui,
jo escolta, ho recomano per la gent, eh? Jo, sí, ara ho dic en sèrio, no és perquè el Joan sigui amic meu, ni per... és molt interessant. Jo ho desconeixia, quan jo vaig introduir en aquests temes, em va interessar moltíssim. Fins al punt que em vaig dedicar a visitar les centrals hidroelèctriques, que és també fantàstic, perquè pensa que comences a baixar, entren cotxes allà dins, camions, entren a tot a dins, comences a baixar i, per exemple, vaig estar en una que la profunditat era de 7 pisos, com una cara de una casa de 7 pisos, però és que n'hi ha una que és de 11, la profunditat, t'imagines? Amb aquelles turbines, amb aquelles històries, és francament al·lucinant, al·lucines. I em va agradar molt. I que, a més, és bo conèixer les coses, també, no? Perquè et fas una idea... Quan vas a un lloc, si coneixes la història i coneixes tot el que passa, i ja, imagina't si tens la llengua i tot, doncs, hosti, és molt més enriquidor. I els teus passejos, quan vas per la caminar, com diu el Joan que li agrada, vas per la muntanya i tal, vas imaginant també històries, i d'aquí sorgeixen i preguntes, no? I si tens la sort de conèixer gent d'allà que ha viscut històries d'aquestes, doncs, quan et pots estar amb ells, et pots passar una estona... doncs molt agradable parlant, i la gent sempre està disposada a explicar-te coses, i perquè per la gent gran és emocionant que algú s'interessi pel que va passar en aquelles valls o què està passant.
Sí. Bueno, mira, el que està passant ara a les valls i tot això és precisament l'excés d'aigua, eh? Déu-n'hi-do com està la cosa, que bueno, que aquí ara l'Agència Catalana de l'Aigua és el que està al punt de mira, eh? Perquè hi ha moltes poblacions més avall dels embassaments que s'estan inundant, perquè resulta que els embassaments ja han sobreeixit.
Susqueda.
100%.
Vaig veure que Susqueda sobreeixia. El pantà més gran de Catalunya. Sobreeixia.
Sí. Es veu que la gestió de l'ACA sembla ser que no està gaire brillant. Bueno, diguem que és millorable. Podria ser millorable. I ha rebut moltes crítiques de molts alcaldes coneixedors de la zona. Per exemple, l'alcaldessa de Susqueda, que és una de les poblacions que dona nom a un pantà, i critica a l'ACA, dient clarament que es podia haver desembassat molt abans del que s'ha esperat, perquè estaven encantats. Suposo que algú diu, no traguem aigua, que si després ens falta... Ai.
Fins i tot jo ja et dic, em va sorprendre, sí. I no ho sé, igual estic parlant des del desconeixement i entono el meu culpa d'entrada, però em va sorprendre molt un dia que vaig veure la telenotícia, segons l'agència, que... hi havia zones seques, de gran sequera, dic, home, a veure...
No, en aquest cas el que es critica és precisament que les zones amb aigua no s'hagués desembassat abans.
No, però per això, però dic que hi ha zones seques en aquests moments, fins i tot els pantans de Siurana i Riu de Canyes, els secs, aquells que estaven pensant de trasbassar l'aigua de l'Ebre, perquè allà és que no hi arriba res.
No, és que habitualment no hi arriba res.
Doncs està a 100% un, i l'altre, que és un miracle, està al 60%.
Però això no depèn de l'ACA.
No.
Si plou o
no plou. Però vull dir que no, després no diguem... És a dir, donem la informació real. Jo ja sé que s'ha de ser preventiu, però no, la gent que s'està inundant per tot arreu, no li vinguis a explicar que potser no toca perquè no és veritat. Ja està. Pues... I ara, realment, després... van treure un mapa de l'aigua caiguda i la tal, i tot el mapa de Catalunya, tot, llocs més i llocs menys, però tots, hi havia més aigua de la que és normal. Ja està.
Pues mira, hem arribat al màxim dels embassaments,
98,
posant-los en perill, evidentment, perquè un embassament que sobreixi per dalt ja... ojito.
Escolta, Foix, el pantà, el nostre,
sí,
el bueno, nostre,
pantà de Foix,
podem
igual
parlar així, no? El nostre,
però
pantà de Foix.
Però aquest pensava que no funcionava.
L'estan arreglant, ja obren...
Ara sí que el tubus.
Alguna comporta i
ja l'estan
obrint,
sí.
Però ja ha sobreeixit. Però sí, pensa que el pantà de Foix fa una setmana estava al 78%, perquè ara s'han proposat, per evitar aquestes inundacions i que sobreeixi, tenir-lo el 80 o menys del, del
ja,
80.
Ja, però llavors què passa, que no, no han calculat bé o què?
No, doncs no han calculat, perquè en una setmana s'ha posat el 100 i pico.
Bueno, jo entenc que no sempre...
Però aquí no han caigut 200 litros.
Bueno, potser sí, no ho sé, però si baixa l'aigua, baixa l'aigua. Si, tampoc, això no, no és qüestió. Però no. És qüestió de que tu preveguis les coses. I que si el pantà de Sau ja se sabia que la neu i que tot aniria portant molta d'allò, home, per més pluja que ara sí... No em diguis que ara, com que ha plogut 3 dies seguits, ara resulta que se'ns ha omplert el pantà i ara hem de deixar anar a corre-cuita inundant els pobles de sota. Potser que la gestió... No sé, tinc la sensació que pel que es queixen els alcaldes, que deuen saber una miqueta...
Però escolta,
no ho heu fet gaire bé, guapos, eh?
És que el millor encara està per venir, perquè no, bueno, és que el Pirineu està ple de neu...
Bueno, ja hem dit que el problema ara és que, com que els embassaments s'han omplert tant, no hi ha marge. I que ara hauran de desembassar molts dies, i setmanes i mesos. I què passa? Que, evidentment, les lleres dels rius de tots aquests pobles que tenen parcs i tenen parcs fluvials i coses així, que poden tenir molts problemes i que no tenen marge i que s'espera unes setmanetes encara de molta pluja perquè aquest any toca, noi. Doncs no ho han calculat bé, això. Que no ho han calculat bé, no han sabut anticipar-se gaire. De fet, hi havia gent experta que estava dient que estan esperant. A què estan esperant? Suposo que queda molt malament, amb temps de sequera que hem tingut. Ai, s'han d'obrir comportes, això no... Però, nois, s'us paga per alguna cosa, eh?
I si diu que la setmana que ve ha de tornar a ploure? Sí,
bueno, aquesta setmana... Ai, que tenim aquest cap de setmana la festa del Xató, també.
Jo tinc una...
Ai! Què tens tu?
La primera calçotada de l'any.
Mal rotllo, eh? Pep Vergés.
Mal rotllo, no, és que no m'hi
ha
fet cap...
Has parat a la primera calçotada de l'any?
Pensava que aquest any ja no arribaria
perquè
a temps.
Perquè li torni a ploure!
Pensava que aquest any no em faria, no? Que no hi seria temps. Pues... Però, bueno, ens haurem de posar xupluc.
Sí, no sé.
Ens haurem de posar xupluc.
Jo sé que algun garatxet que altre ha muntat barbacoes dintre el garatge per poder fer la calçotada,
jo ho he fet, eh?
Aquest de setmana, clar, estava horrible.
Jo he anat amb una d'aquestes, eh? I
porta
roba que no tinguis cap intenció de tornar-te-la a posar amb els propers...
Mira! Jo que em pensava que el Paredes l'haurien de criticar i enfotre-se'n d'ell, perquè havia previst que el dilluns hi havia nuvolons negres i pluja. Això ho va dir, eh?, el Telenotícies de Vilafranca, aquest, l'informatiu, eh? El Paredes dient que nuvolons negres i plovent. I jo aquest matí me n'hi fotut d'ell i dic, ai, Paredes, que avui doncs en fotrem de tu, pues,
doncs
em sembla que...
Tu marxem, és la una.
Ai, jo sé.
No teniu tesori.
No. Val. Adiós.
Fins demà. Adéu. Adiós.
Vila, 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 V